Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més canvis al tram sud de l'autopista P7 per reduir la sinistralitat. Bona tarda, sóc Carlos Losada i el Departament d'Interior i el Servei Català del Trànsit han decidit que d'aquí a un mes, en el tram entre Calafat i Amposta, la velocitat màxima per als camions sigui de 80 km hora i de 100 km hora per als turismes. També s'instal·laran 6 nous radars, tot i que encara no s'ha decidit quina serà la seva ubicació. La mesura s'aplicarà en sentit sud, és a dir, en direcció cap a la Comunitat Valenciana, on s'han detectat múltiples sortides de via a causa de la velocitat i en el mateix tram on ja s'està restringint l'avançament per als camions. A més, també s'instal·laran senyals i panells mòbils amb missatges variables per reforçar la informació i també la senyalització. L'Adi Suárez té tots els detalls.
I és que el tram de l'AP7 entre Calatav i Amposta en sentit sud és especialment perillós. Ha registrat fins ara 15 morts al 2025, és a dir, més del doble de l'any passat. Per això, la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que d'aquí un mes s'implantarà una nova limitació de velocitat per aquesta via. Els camions hauran de circular a 80 km hora i els turismes a 100 km hora.
Per a les mesures les concentrarem a la P7, però sí que és veritat que dintre del gruix de la mortalitat acumulada que tenim, que ha incrementat en relació al 2024 un 8%, tenim dos grans col·lectius. Col·lectius vulnerables, motoristes, vianants i ciclistes, i especialment en l'impacte amb l'AP7, conductors de vehicles pesants.
Parlon destaca més controls, més inspeccions reforçades i nous radars en línia a la zona de l'Ebre. Les noves caixes i els controls des d'helicòpter responen a l'alta sinistralitat de l'AP7.
Per controlar l'increment amb 6 nous radars, que són carros, els carros radar, que bé coneixeu, els radars en línia amb les caixes taronja, i també mantenir la línia de l'increment dels controls selectius que fem amb Mossos d'Esquadra.
Trànsit també preveu una formació per a transportistes que han de bescanviar el permís i l'ús de tecnologies per detectar la fatiga.
Molt bé, ja hem conegut aquestes noves mesures que posa Trànsit en marxa ben aviat en aquest tram sud de l'autopista P7 i molt dirigides als transportistes. I ens preguntem què hi diuen de tot plegat, doncs això, els transportistes. Els hi semblen bé aquests canvis? Continuen reclamant un tercer carril per aquest tram d'autopista? Ho veuen com un pedaç tot plegat? Doncs amb els transportistes ha parlat aquest matí el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs una mica de tot, Carles, amb les teves preguntes, és una solució que s'havia de prendre, però que no ha de ser un pedaç permanent, sinó que ha de ser temporal per invertir en la solució definitiva, que és ampliar la capacitat de l'AP7 amb aquest tram de Calafat a Amposta, és a dir, que hi hagi un tercer carril. La valoració de la limitació de velocitat és valorada positivament perquè també incorpora els vehicles particulars. En un mes, en aquest tram del sud de Tarragona, a 80 km per hora els camions i a 100 quilòmetres els cotxes. Carlos Folchi, president de la Federació de Transportistes d'Espanya, a migdia de COPE Catalunya i Andorra.
És important perquè aquesta via és una via on hem de conviure tant els transportistes professionals com els particulars i, evidentment, hi ha un problema de seguretat al trànsit i les mesures s'han de prendre de forma i manera que afectin a tothom i que tothom es faci corresponsable de la situació que s'està produint d'altíssima sinistralitat. Per això fem una valoració positiva.
Ara bé, també assenyala que aquesta solució no ha de ser un pedaç, que així el defineix. No pot ser la definitiva, perquè segons Carlos Folchi, el problema és la capacitat de la via i aquest problema es manté.
Aquesta sinistralitat s'està produint donat que l'AP7 està treballant per sobre de les seves capacitats, donat el volum de vehicles que hi ha ara mateix a la carretera. I llavors, per evitar aquestes situacions, aquí la mesura que s'ha de prendre a mitjà i a llarg termini és l'ampliació de l'AP7, perquè si no, encara que prenguem aquest tipus de mesures, continuarà havent-hi sinistralitat, que confiem que sigui menor, però aquesta no és la solució. Això és un pedaç i hem de treballar per la solució real.
De Calafat a Amposta, amb aquests 30 quilòmetres, es circulen en els dos sentits de la marxa 12.000 camions diaris en un dia laboral, el que suposa un 48% del tràfic total en una via de dos carrils per sentit. En aquest any, a Carles, 15 persones han mort per accidents de trànsit a la AP7, el que representa el doble de les registrades al mateix període aquest novembre de l'any passat.
Gràcies, Sergi. D'aquí un mes, doncs, entren en vigor aquestes mesures anunciades avui avui per al Departament d'Interior i el Servei Català del Trànsit, tot i que els transportistes diuen que és una mica de pedaç i que la solució seria, doncs, un tercer carril per aquesta autopista P7 en el tram sud de les comarques de Tarragona. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Doncs l'entrada d'aire fred polar cada vegada es fa més evident i es nota, i les temperatures són, doncs, avui, doncs, més pròpies a un dia fred d'hivern que no pas de tardor. Aquestes temperatures baixaran fins a la matinada de dissabte i després pujaran de cara al cap de setmana. Les màximes avui es mouran en molts casos entre els 9 i els 14 graus. La cota de neu també baixa. Al migdia s'està situant ja als 700 metres al Pirineu i cap als 1.000 a la resta. Cap a la tarda aquesta cota baixarà i la propera matinada es podia situar entre els 200 metres cap a l'Alt Empordà i els 400-500 metres de la costa i el prelitoral central. Tot i això, sembla que la precipitació tendirà a marxar i si alguna nevada a cotes baixes seria, podríem dir, que força anecdòtica. Doncs amb la Sílvia de l'Amo sapiguem com està la xarxa viària. Molt bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha alguns punts de problemes. El cas de l'avaria d'un camió a la P7 a Mollet, en sentit Tarragona, on hi ha tallat un carril i 5 km i mig de lentitud. Això afecta la C-17 com a via alternativa en aquest mateix municipi, en sentit Barcelona, on es registren 4 km de circulació lenta. Pel que fa a la C-58, aturades puntuals a les zona de Badia, rondes bastant carregades en ambdós sentits de la marxa i els accessos sud se circula amb relativa normalitat. Com sempre, demanar-vos prudència. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest dijous a COPE Catalunya i Andorra us estem recordant que els cribatges per detectar el càncer de mama, de còlon o de pàncreas són essencials per reduir la mortalitat i millorar el pronòstic de totes aquestes malalties. La detecció precoç permet identificar tumors en fases inicials quan encara no han donat símptomes i les possibilitats de tractament amb èxit són molt i molt elevades. En el cas del càncer de mama, les mamografies han demostrat disminuir significativament les morts associades. El càncer de còlon, per la seva banda, és sovint prevenible. Les proves de sang ocult amb femta i les colonoscòpies poden detectar pòlips abans que esdevinguin ja malignes. Tot i això, atenció, només el 32% dels espanyols es fan les proves de cribatge de còlon, una xifra que evidencia la necessitat de molta més conscienciació. El toc d'alerta l'ha donat la Societat Espanyola d'Epidemiologia, amb un extens estudi que ha comentat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra la doctora Isabel Portillo. Amb ella ha estat el Ricard Álvarez.
I és que la participació en els programes de cribatge de càncer de còlon, mama i cèrvix és molt desigual a Espanya, amb dades que mostren una enorme inequitat territorial. Mentre que algunes comunitats autònomes assoleixen el 80% de participació, d'altres es queden al 32%, amb una mitjana que tot just supera el 40% quan aquests programes haurien de ser universals.
Però és que hi ha una variabilitat entre comunitats autònomes entre un 32% i un 80%. Quiere decir que hay variabilidad y esto significa inequidad a la hora de ofrecer, ofertar esta prueba que es universal para toda la población.
Aquesta disparitat es deu a diversos factors, principalment la manca d'inversió en salut pública i la no facilitació de la participació. La clau per augmentar el percentatge de cribatges és, segons els experts, eliminar les barreres administratives. El procés de cribatge complet, des de la invitació fins al tractament, ha de ser àgil i eficient.
Claro, si las personas no le damos una facilidad para hacerse la prueba, por ejemplo, enviar la prueba a casa, para que las personas sin ninguna cita depositen en su centro de salud o en el buzón la prueba.
Portillo insisteix que els programes han de funcionar de manera integrada, garantint no només la facilitat de fer-se la prova, sinó també el seguiment immediat dels resultats. Si la prova és positiva, cal assegurar una cita ràpida per la confirmació diagnòstica, com una colonoscòpia i un tractament eficaç. La manca de rapidesa i garanties en el procés complet pot erosionar la confiança dels ciutadans en el sistema i fer que no vulguin participar. Aquesta barrera de la confiança se suma a un altre factor, la percepció del risc. L'apatia i la creença de no estar en risc, especialment entre els més joves, és un problema important. Tanmateix, les dades de l'increment de la incidència de càncer de còlon en població jove alerten que cap grup d'edat n'està exempt. L'augment de les taxes de càncer en els joves es deu, en gran part, a un cúmul de factors de risc conductuals i socioeconòmics generalitzats.
Comem més carne, hacemos menos ejercicio, se hace una encuesta de salud y vemos que hay mucho sedentarismo. El ejercicio físico no es algo que, además, esté promocionado.
La conscienciació és clau, però ha d'anar acompanyada d'una accessibilitat real al sistema. La recomanació és clara. Cal pressionar les autoritats sanitàries perquè els programes de cribatge no només s'activin, sinó que es desenvolupin plenament, fent que la participació sigui fàcil per a tothom i garantint tot el circuit assistencial.
Doncs ara puc parlar amb el doctor Jaume Galceran, que és el director del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Sant Joan de Reus. Doctor Galceran, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
A vostè.
La importància dels cribatges per evitar que apareguin els càncers, sobretot entre la gent més jove, que és una senyal d'alerta que hem escoltat els últims dies. Doctor Galceran, quins factors poden explicar l'augment del càncer de colon, sobretot en la gent jove? Jo tinc entès entre la franja dels 20 i els 29 anys, és així?
Bé, a veure, aquí el que hi ha és tota una evidència de que en bastants països occidentalitzats o industrialitzats, la incidència del càncer de colon i recte sembla que està augmentant des de fa uns quants anys. No? Llavors, nosaltres hem fet un estudi per veure què passava aquí a l'estat espanyol i resulta que veiem que en el càncer de colon hi ha un augment de... Ja comencem a veure aquest augment amb retard respecte a altres països, però veiem un augment sobretot en el grup d'edat de 20 a 29 anys, que si això segueix d'alguna manera així, vol dir que quan tinguin 50, 60 anys, doncs segurament tindrà més incidència de càncer que no la població que actualment té de 50 anys o més. No?
Parlar dels motius d'aquest increment que esteu notant, ara entrem en detall, però, per exemple, l'alimentació o l'estil de vida pot influir en aquest increment de casos de colon, doctor?
Sí, hi ha molts estudis que estan treballant sobre aquest tema. Sembla que la dieta és un factor, la microbiota intestinal també, però la microbiota intestinal està molt lligada també amb la dieta. I, per tant, tenim aquí tot un tema que és complicat de saber exactament quins són els mecanismes o quines són les causes que provoquen aquest possible increment, però la hipòtesi més que es barreja més, o entre les hipòtesis que es barreja més, és que aquesta dieta occidentalitzada, i que això seria lluny, no?, de la dieta mediterrània famosa, que era sí, bona i tal, doncs aniria a favor d'aquest augment de la incidència i també l'obesitat, que també està lligada amb la dieta.
Va molt lligat. Doncs
aquí estem lligant diversos factors, no? La dieta, l'obesitat, la manca d'exercici físic, que també està lligada amb l'obesitat, etc.
Estem abandonant la dieta mediterrània, doctor Galceran, i això és perillós, no?
Sí, evidentment. Vull dir, la dieta mediterrània està demostradíssim que és sana, yeah, entre altres coses perquè hi ha molta fruita, verdura, no? I llegums, uh-huh, i això doncs és una cosa que a poc s'està perdent a causa de tots els aliments processats i...
Clar, ultraprocessats. Mm. Clar. Factors genètics podrien contribuir també a aquest augment del càncer en persones joves?
La hipòtesi més raonable, que està molt, molt discutida, sí, i discutida a nivell d'evidència, vol dir que diu que els temes genètics aquí tenen poca importància.
Sí. Yeah.
Els que tenen importància són els temes que nosaltres en diem ambientals, i els que no són genètics. I en aquest cas això que dèiem, no? La dieta, l'obesitat...
L'exercici, clar.
Sí. Sí, sí.
Després hi ha els cribatges, doctor Galceran, que també les xifres diuen que els homes es fan pocs cribatges. I els cribatges són importantíssims.
Sí.
És que és
sí,
així, no?
En el cas de... Clar, aquí tenim com a tres càncers en els quals hi ha un cribatge més o menys establert, no? El de mama, sí, que ja fa molts anys. Uh-huh. El de coll uterí, que ara també es convertirà en un programa poblacional, no? I el de colon i recte, que és el més recent, diguéssim. El de colon i recte és molt important, malgrat que de moment encara no hem aconseguit el nivell de participació que voldríem, no? Per què és important? D'una banda, per detectar càncers a nivell precoç i, per tant, fer-los més tractables i curables. I, en segon lloc, perquè de tal manera com està creat el programa, les persones que tenen un test de sang oculta amb femte positiu se'ls fa una colonoscòpia. I a la colonoscòpia, si hi ha pòlips, es treuen. Els pòlips són la primera fase, diguéssim, no?, de la malignització. Per tant, aquí ja no, amb aquest càncer, no solament reduiríem reduïm la mortalitat, sinó que també es redueix la incidència, el qual és molt important.
S'actua molt abans. Parlàvem dels cribatges. Això es fa a partir d'una edat determinada. Crec que són 50 anys, veritat?
Sí, correcte. Tant la mama com el còlon.
I tenint en compte això que hem comentat abans, que cada cop hi ha més joves amb càncer de còlon, no seria possible rebaixar aquesta edat, doctor?
No.
Com ho veu?
En tot cas es pot baixar fins als 45 o així, però pensi que aquests programes són molt costosos, requereixen molt d'estructura, recursos humans, etc, que el país no té i cap país té. Vull dir, i a més, sí que veiem un increment percentual del càncer en gent molt jove, però el nombre absolut és poquíssim. Llavors hauríem de fer milers i milers i milers de testos amb gent jove que no tindrien res, no? L'important és, en aquest cas, enfocar-se cap a la prevenció que en diem primària. És a dir, potenciar l'exercici físic i millorar la dieta.
La dieta i acabar amb l'obesitat. Acabem, doctor Galceran, per què la gent es resisteix tant al tema del cribatge? Quin motiu ja ho tenen analitzat vostès, això?
És molt difícil de saber. Hi ha relativament poca bibliografia, però sí que entenem que bàsicament hi ha diversos factors. No? D'entrada, cal dir que en el càncer de còlon participen menys els homes que les dones. Les dones, potser, com que estan més acostumades amb el cribatge de mama i el cribatge de coll uterí, doncs veuen que això és una cosa útil i important. Als homes els hi costa més, no? I possiblement hi ha factors més sociològics, culturals, allò... És que em detectaran alguna cosa, precisament és el que volem, que si hi ha algú detectar aviat, no? Però encara hi ha aquesta
especie també, doctor, de por... Podeu una mica de por a la colonoscòpia, no?
Sí, però la colonoscòpia és una... Avui en dia és una prova que el risc és absolutament mínim. I llavors és la manera de fer un diagnòstic segur, no? Finalment, quan el test ha sortit positiu. Hi ha països que la colonoscòpia és el primer test d'entrada, I la participació és tan alta gairebé com aquí. Per tant, hem de perdre aquesta por a la colonoscòpia, no?
Molt bé, ha estat un plaer escoltar les explicacions del doctor Jaume Galceran, director del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital de Sant Joan de Reus. Doctor, moltíssimes gràcies i molt bona tarda,
Gràcies a vostès.
Seguim amb més actualitat d'aquest matí de dijous a Catalunya. Concretament, aquí hi ha, en aquests moments, uns 1.300 bombers voluntaris, ni més ni menys. En els últims 15 anys, però, aquest número ha caigut un 50% a causa de les condicions laborals. La seva feina complementa la xarxa dels bombers de la Generalitat, que xifren 2.300 efectius, per així sumar uns 3.600 bombers de tota Catalunya. Però la figura del bomber voluntari no té la cobertura i drets laborals a causa dels seus tipus de contracte. Des de fa anys reclamen l'equiparació laboral i, davant del silenci de la Conselleria d'Interior, demà faran un pas endavant. Més de 100 bombers es presentaran davant dels jutjats de Lleida i ho faran per presentar una demanda laboral. Sergi, què demanen concretament?
Doncs una situació laboral tan senzilla com és incomprensible de que hores d'ara no s'estigui produint. Que el govern de la Generalitat es doni d'alta a la Seguretat Social. Sí, hores d'ara els 1.300 bombers voluntaris no estan donats d'alta a la Seguretat Social. Josep Maria Alcalà, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, a migdia a COPE Catalunya i Andorra, diu que els voluntaris estan fent la mateixa feina que un bomber professional de la Generalitat sense cobertura laboral.
Realitzem les mateixes tasques, les mateixes feines, ens retribueixen barato, low cost, quasi a preu de semiesclavitud, i després no tenim cap reconeixement de res, perquè no cotitzem a la Seguretat Social. No pot ser. Ningú entén que puguis tindre treballadors avui dia que no estiguin cotitzant o tinguin des una feina del risc com la de fer de bomber. No se li permet a cap empresa. Per què a la Generalitat sí?
Les negociacions amb la Conselleria d'Interior han fracassat i, segons Josep Maria Alcalà, sol tenen l'opció de la demanda col·lectiva i d'anar als jutjats. A més, s'afegiran en més del centenar que demà es presentaran a Lleida.
Doncs, dintre d'un procés de no negociació, de no reunions amb l'administració, amb la conselleria, inclús van arribar a dir-nos que... És que el discurs que tenen públic és una cosa i en privat és una altra. I en privat reconeixen que sí, que hi ha una relació laboral, però que no volen fer res i que en demanen. I ens han arribat a dir que anéssim als jutjats, i aquí estem. Actualment tenim uns 430-450 demandes preparades per entrar.
Demà al matí les presentaran a Lleida, però segons l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, les demandes seran a totes les partides judicials de Catalunya. Demanen millora salarial i la cobertura de la seguretat social.
Molt bé, fem ja una breu aturada per publicitat i després t'explico com l'Ajuntament de Cunit, a les comarques de Tarragona, dona un altre pas endavant per intentar dependre del de la província de Barcelona. D'aquí dos minuts t'explico com s'ho faran.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Uno, cero.
13 rinde homenaje.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
A uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que estará empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo.
Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs l'Ajuntament de Cuní, municipi del Baix Penedès, a la província de Tarragona, expressa el seu suport a la plataforma del nou hospital de Garraf a Vilanova i la Geltrú. Considera que aquest nou centre hospitalari millorarà per proximitat a l'atenció mèdica dels veïns de la localitat costanera. Aquesta acció s'emmarca en la intenció de Cuní, de 7.000 habitants, de plantejar un canvi de comarca i de província. Deixar Tarragona i passar-se a Barcelona sempre ha estat al damunt de la taula i ara l'alcalde de Cuní, Jaume Casanyes, impulsa la demanda de canvi de província. Per cert, Sergi, quan es va fer els límits de les províncies i quin és el recorregut per aquest possible futur canvi?
Doncs d'aquí 8 anys es compliran dos segles de la distribució provincial d'Espanya. Els canvis han estat mínims. Javier de Burgos va establir la divisió territorial d'Espanya el 1833 i gairebé es manté inalterable. La divisió comarcal també té la seva història, 90 anys. I quin és el procediment d'un municipi per canviar de província o de comarca? Primer, a Catalunya el Parlament regula l'adscripció municipal dels municipis amb consulta pública, però en el cas de Cunit s'incorpora un canvi provincial i, per tant, és el Congrés de Diputats qui ha de decidir. Sol hi ha un precedent. El 1995, el municipi de Gàtova va deixar Castelló per adscriure's a València. En dos segles, per tant, l'immobilisme provincial d'Espanya és absolut. Ara ho planteja Cunit, un canvi provincial gairebé inèdit a Espanya. L'alcalde del municipi, Jaume Cassanyes, a migdia de COPE Catalunya i Andorra.
I en aquest sentit, doncs, crec que és de rebut que després de més de 200 anys que es van fer les províncies, però no arriba als 200 anys, queden encara 10 anys, però més de 180 anys que es van fer les províncies i de més de quasi 90 anys que es van fer les comarques, doncs que la gent pugui actualitzar quina ha de ser la seva unitat territorial d'adscripció.
La intenció de l'alcalde és plantejar una consulta popular al poble i si el resultat és passar de Barcelona a Garraf, començar els tràmits. Per Jaume Cassanyes, la vinculació de Cunit amb el Garraf és molt intensa i considera que hi ha vincles socials i econòmics superiors.
No és una qüestió que ens sentiguem maltractats i que no tinguem llaços emocionals amb Tarragona o el Baix Penedès. No és res d'això, és simplement veure que el futur de Cunit té un encaix molt més natural, molt més pràctic i millor per la ciutadania en una altra comarca i en un altre territori. Simplement és això, és veure que tenim tota una sèrie de possibilitats amb un altre encaix territorial i simplement és, si la població vol, doncs s'ha de poder canviar.
A més, hauríem d'afegir ara per fer el procediment un altre termini. Per la influència electoral a consells comarcals i diputacions, la Generalitat sol permet un canvi de comarca abans d'unes eleccions municipals. Per tant, aquest plantejament de que Cunita pogués passar a la província de Barcelona ja s'hauria de plantejar de cara a la pròxima legislatura.
Més coses, l'abandonament escolar prematur continua sent un problema a Espanya, amb un 13% dels estudiants que deixen l'institut abans d'hora, superant la mitjana de la Unió Europea del 9,4%. Aquest fenomen afecta sobretot els nois amb un 15,8%, mentre que les noies es situen un 10%. Tot i aquestes xifres preocupants, cada vegada hi ha més joves que decideixen reenganxar-se als estudis aprofitant programes de formació professional, cursos de recuperació i altres alternatives educatives. Aquest reenganxament mostra que no tot està perdut i que les polítiques educatives, les beques i la prolongació de l'escolarització obligatòria fins als 18 anys, tal com proposa el Consell Escolar, podrien ajudar a capgirar aquest problema. Fomentar el retorn a l'educació o a la formació professional és essencial per reduir aquest abandonament escolar. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ha escoltat la història en positiu de la Jèssica.
La Jèssica va deixar per primer cop els estudis als 15 anys. Ara en té 22 i s'ha tornat a reenganxar, tot i que, com dèiem, no és la primera vegada. Pel camí ha fet formació en l'escola d'adults, on va fer un equivalent a l'ESO, i també ha fet estudis relacionats amb la cuina, per exemple. Ara està fent informàtica. Ella reconeix que ho va deixar no per falta de motivació, sinó per una qüestió econòmica. Està sola i havia de treballar i guanyar diners per tal de mantenir-se.
Yo he dejado los estudios por tema de... Bueno, un poco de económico y también de salud mental, porque estaba en un momento que no me encontraba muy bien de salud mental y bueno, pues como yo no soy de aquí, pues estoy sola aquí y claro, había momento que tenía que dejar los estudios para poder trabajar y poder mantenerme un poco.
Va conèixer el programa Reconectes a través de serveis socials i d'una educadora social. Recordem que és un programa que treballa directament amb joves que ja han abandonat els estudis i que està donant, d'altra banda, alguns fruits. Durant el curs passat, els 52 educadors socials del programa van contactar telefònicament amb una mica més de 8.900 joves que el 2023-2024 havien deixat la formació. El resultat? Doncs un 15%, uns 1.300 joves, s'han reincorporat al sistema educatiu. La Jèssica, per exemple, que, com dèiem, estudia informàtica, no vol dedicar-se a això i té com a meta alguna professió relacionada amb la salut.
Ahora mismo no estoy estudiando lo que quiero, pero claro, a mí me gustaría dedicarme pues a alguna cosa que tenga que ver con sanidad, pues ayudar a personas mayores y un poco que tenga que ver con ayudar en general, ya sea persona mayor, persona con dependencia o niños.
En tot cas, una qüestió que agraeix molt la Jèssica és l'orientació que li ofereixen els educadors del departament.
Bueno, la verdad es que estoy bastante bien, sí que estoy un poco perdida, pero claro, con la ayuda de ella pues me siento mucho más cómoda porque sé que pues si necesito alguna cosa o alguna ayuda o que si no entiendo alguna cosa, pues me pueden ayudar o me pueden orientar un poquito mejor.
L'objectiu del Departament d'Educació, en tot cas, és reduir el 9% la taxa d'abandonament escolar prematur, que ara mateix a Catalunya se situa en el 13,7%.
Molt bé, doncs acabem d'escoltar la Jèssica, tot un exemple de superació i de ganes de reinsertar-se i de reenganxar-se al món dels instituts i dels estudis per poder progressar en aquesta vida. I qui ens pot explicar més coses de com s'ho fan aquests nois que volen una segona oportunitat és la Montse Pausa, que és educadora i professora. Montse, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bonic exemple que hem d'escoltar el de la Jèssica amb aquestes ganes de superar-se i de continuar tirant endavant, veritat?
Sí, molt. De fet, la resiliència és el pilar de tot això.
Clar. Molt bé. Dibuixes una mica els perfils dels joves que abandonen els estudis i amb els quals estàs treballant tu exactament. Quins són el centre que tenim?
Vale. Aviam, els factors que fan un jove una mica abandonar els estudis o a no tenir ganes de una continuïtat en aquest sentit poden ser diversos, des de dificultats socioeconòmiques, problemes emocionals, falta de direcció, a vegades desmotivació, també que tenen una experiència molt negativa de la seva vida com a estudiant, no? Fins en el moment. Aleshores, bueno, doncs trenquen amb tot això i necessiten doncs una parada i a vegades no saben cap on poden reconduir-ho.
Clar. Reenganxar-los, reconnectar-los, costa molt, Montse.
Depèn del cas, però jo crec que la gràcia és fer-los connectar amb els talents que tenen, amb aquelles habilitats que tenen i fer-los recuperar aquesta confiança, no? En ells mateixos i en el món, no? De dir, bueno, que es creguin que sí que poden aportar alguna cosa.
Quina estratègia utilitzeu o s'utilitza per establir el primer contacte doncs amb ells i, bueno, i motivar-los i encoratjar-los a que val la pena tornar a provar?
Uh-huh. El contacte que fem primer amb ells és a través del RAC, del registre d'alumnes. Doncs nosaltres aquí tenim accés i podem detectar quins alumnes estan de baixa entre 16 i 24 anys, que no estan fent res. Uh-huh. Aleshores, en podem fer una trucada, els contactem, els oferim l'orientació, l'acompanyament, i si accedeixen, doncs ja comencem el procés. Però també poden arribar a nosaltres a través de derivacions d'altres agents socioeducatius, com poden ser serveis socials o altres agents o tècnics municipals. Uh-huh. Aleshores, un cop s'inicia el procés, doncs bueno, una primera entrevista on recollim tota aquesta informació més integral de la vida del jove, no? Doncs el seu historial, una mica, bueno, en quina situació està, i a partir d'aquí, doncs, el punt d'inici marca molt això, no?, el seu historial. Clar. I d'aquí comencem a caminar.
Per què ho van deixar i com...
Exacte.
I per què tenen ganes de tornar-se a reenganxar. Escolta, Montse, quins són els itineraris formatius més triats per a aquests joves que decideixin tornar a estudiar? Quins són?
En general, el que m'he trobat més és que volen formació més professionalitzadora. És a dir, ja volen com... Fugen una mica, no?, d'aquesta experiència de l'ESO, on tot és molt més teòric, no?, assignatures que ells no hi troben una practicitat, una transferibilitat a la vida real, i per tant busquen coneixements i aprendre coses que ells sentin que són útils i que poden aplicar. Per tant, sí, poden ser des de formació professional de grau mig o fins i tot també certificats professionals.
Molt bé. Resultats? Ja en podem concretar, Marta? Montse?
Resultats?
Sí.
Doncs, home, dels joves que jo he atès en el... Sí. Clar, el projecte va començar el curs passat, sí que era una fase inicial.
En tot cas, Montse, el teu cas, els alumnes amb què has treballat?
En el meu cas, de tots els que he treballat, un 90% o 80% estan fent alguna cosa, s'han reincorporat. Sí, o estan en procés, o estan a l'escola d'adults per preparar-se per, o estan fent un certificat professional, o han entrat a un grau mig, o un PFI... Sí.
I a l'hora de parlar amb ells, comentaves que feu un primer contacte, parleu, què ha passat, per què ho heu deixat. Quins motius manifesten més habitualment aquests joves per dir que van abandonar els estudis i ara volen reenganxar-se, ja no poder no tornar a estudiar, però sí trobar una sortida en positiu per a la seva vida?
Jo optaria bastant a factors més emocionals, eh? Estan en un moment una mica complicat ja, per ser adolescents, per ser, ja forma part de l'ADN, i és més desmotivació. Jo crec que és desmotivació, desconeixença del que hi ha i bueno, doncs això, a vegades també situacions socioeconòmiques dificultoses.
Suposo que un cop reenganxats i ja el seu vehiculat cap a alguna sortida, podríem dir professional, o si feu algun tipus d'acompanyament, no?
Sí, sí, sí. De fet, tinc joves que ja han començat a fer un grau mig i de tant en tant els escric un missatge, com està anant, com va, què necessites... Sí, ja no només és fem la matrícula i nosaltres desapareixem, sinó que bueno, fem aquest acompanyament per garantir que aquesta inserció està tenint èxit.
Clar. Montse, ja per acabar, el primer contacte que el feu telefònic, busqueu amb aquell registre que dius que hi ha i sí. Feu un contacte amb el noi o la noia i li diu, escolta, t'interessa sí. Tornar a reenganxar-te, a reconnectar-te? Doncs
exacte.
Funciona així,
sí.
No?
Ja. Sí, funciona bàsicament així. I que a mi em deriven molts casos d'altres agents de municipis.
I el primer moment que és de sorpresa per part del noi o la noia el que surt en contacte o quina és la primera reacció que fan?
Sí, jo crec que aquest primer moment és molt bàsic, eh? Sí? Perquè si tens un bon vincle en aquest moment, no? I els hi expliques que estàs aquí per acompanyar, que escolta'm, que només és explorar, que sense cap compromís, que... Doncs, bueno, doncs sí, no? A vegades, si et contesta la família, doncs la família normalment està molt més predisposada, no? Perquè, clar, tenir un jove a casa sense fer res, doncs,
no és gens bo ni per la família ni per ell mateix. Montse Pausa, moltíssimes gràcies per atendre'ns, explicar-nos una mica, doncs, aquest projecte, jo crec que magnífic, d'intentar reenganxar, de reconnectar tots aquests joves que per circumstàncies diverses doncs abandonen els estudis, se'ls fa la vida molt llarga i arriba un moment de la vida que volen tornar a disposar d'una segona oportunitat que els oferiu vosaltres. Montse, moltíssimes gràcies i felicitats.
Gràcies a vosaltres. Merci.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja està aquí el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Cada cop queda menys per la reestrena del Camp Nou,
Sí, queden dos dies.
Dos dies només,
Donarem detalls de la festa que es prepara amb actuacions musicals, amb el cor jove de l'Orfeó Català cantant l'himne del Barça i amb algú, que aquest és el misteri de la prèvia, fent la sacada d'honor en aquest partit tan especial. Això al Barça, l'Espanyol s'han reunit aquest matí, és notícia del Quique Iglesias, Manolo González i el propietari Alan Pace. Ha tornat Pique el tocat de la selecció, en principi demà s'ha d'entrenar amb l'equip. Atenció que el Girona estem pendents de Porto, es va lesionar el genoll a l'entrenament d'ahir, no pinta gens bé, pot ser un tema de lligaments i podria dir adeu al que resta de la temporada. A la Champions femenina tenim un gran partit aquest vespre, a partir de les 9, Chelsea-Barça. En bàsquet, dia important, és el primer partit de Xavi Pascual en la seva segona etapa a la banqueta del Barça, Efes Barça, partit d'Eurolliga a partir de 6:45. Estem pendents també de la Copa Davis de tennis, estan jugant Espanya i la República Txeca, partit de quarts de final, van empatats a un punt, per tant, tot es decideix el doble que s'està jugant ara mateix. La parella espanyola, integrada per Marcel Granollers i Pedro Martínez, estan contra el Txec, el primer set, estan 3 jocs a 3. En handbol, victòria del Barça a la Champions, a la pista del PSG, 27-30, i en waterpolo, el duel català de la Champions, salvant-ho l'Atlètic Barceloneta, superant el Sabadell per 13-7.
Més esports, com cada dia, a les 3:05 Esports Cope, bon programa, Joan, que vagi molt bé.
Gràcies, fins ara.
No marxeu, arribes aquí mateix, Pilar García Muñiz, comença la tarda, i la Pilar i el seu equip et seguiran explicant tot el que t'interessa, que vagi molt bé, adeu-siau.